Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, moment d'iniciar aquesta hora del vermut, aquesta tertúlia en jornada de reflexió, cosa que no vol dir, com deia, com comentava algun tertulià abans d'entrar, que no es podia parlar de les eleccions europees. Sí que es poden parlar de les eleccions demà, que no es pot fer és demanar el vot, cosa bastant difícil si tenim en compte que crec que cap dels presents van cap llista i de les eleccions demà, o sigui, difícilment crec que passi. A més, tenim prou elements relacionats amb aquestes eleccions europees per no tenir que parlar gaire bé ni de partits. Per comentar, doncs, les eleccions de demà en el nostre nivell de comarca, tenim amb nosaltres a la Rosa Gairal, que abans que m'agradaria llegir-los una cosa que m'ha arribat. Sí, dona.
Em farà vergonya.
Sí, dona. Que a la teva ciutat et puguin dir coses com no li agrada la notorietat, però sí remenar les cireres. Col·laboradora habitual de Ràdio Falset i impulsora del grup de Caramelles i la Coral de Pradell. Actualment pertany a l'Associació Cultural Gran de Pradell i al Consell Consultiu de la Gent Gran del Priorat. Bueno, està bé, eh? És el punt que ho vam dir el seu dia a l'informatiu que li han fet a la senyora Gairal a l'Ajuntament de Tarragona i que ens ha arribat. I dona, em feia gràcia, doncs, ni que sigui un dels paràgrafs que explica la seva biografia.
Home, té el seu mèrit, perquè fa 25 anys quasi que visc al Pradell, ja, o sigui que... Jo pensava que no sabia ni que existia, ja.
Rosa.
Vaig quedar paradíssima, o sigui que per això... És més que d'agrair.
Potser fa 25 anys que estàs al Pradell.
Sí, però, bueno, però he tingut relació amb Tarragona.
La vinculació i la teva activitat a Tarragona, crec que...
Sí, exacte.
Al punt... bé justificat per això. I això sí que pots dir, no pots dir que n'hi ha hagut, que n'hi ha hagut i força.
Sí, sí.
A part d'això, bon dia, senyora Gairal.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Adolf.
Hola, molt bon dia. Bon dia. Felicitats a la senyora Gairal pel reconeixement.
Gràcies, gràcies.
I a l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia i felicitats també, Rosa.
Jo us portaré un punt, si voleu. Que no he gosat avui.
Senyor, senyora, ens trobem a les portes d'unes eleccions, dia de reflexió, en unes eleccions que ho dèiem a l'informatiu i per això hem elegit els talls dels partits, dels pocs partits, val a dir, que ens vam visitar, ja sigui en campanya o una miqueta abans, no han vingut tots, i aquí a Ràdio Falset no hem pogut seguir el criteri que ens demanen dels blocs i dels minutatges, perquè senzillament hem agafat i permeteu-me que ho digui així ras i curt, qui ha vingut. Qui no ha vingut, i qui ha vingut, l'hem estat intentant, això sí, que amb els que haguin vingut hi hagués una mica, o en la mesura del possible, cert equilibri, això sí, en els temps i en les qüestions. A tots els hem demanat tant el tema de la desafecció com les qüestions relatives a la política agrària comuna, que és en un àmbit rural com som al Priorat, doncs enteníem que és el que interessava a la nostra audiència d'aquestes eleccions. Però, repeteixo, el gran o un dels grans temes que han anat planejant durant tota la campanya i entenem que també a dia d'avui és aquesta abstenció. Es preveu una abstenció important i hi ha indicis que això ho fan pensar, com per exemple que a les eleccions del 2009 a Catalunya es parla d'un 36,94% que està lluny, i me'n vaig una mica enrere en el temps, del 68% que va participar l'any 1987. Ha plogut molt des del 87, han passat moltíssimes coses i arribem al 2014 i demà el que espera moltíssima gent és una baixa participació. Quan dic la gent em refereixo tant a la ciutadania com als partits, com a les institucions. Què està passant?
Jo sóc optimista, jo penso que demà pujarà la votació.
Arreu?
No hi haurà, arreu. Sí, que no hi haurà.
Catalunya, Espanya, sí. La resta de països que encara no han votat?
Sí, per mi sí. Catalunya, jo tinc la sensació que segur que pujarà. Tindré molt de xasco si no puja.
Sí, jo crec que Catalunya també pot pujar perquè hi ha un al·licient afegit, que és el tema de la consulta.
De la consulta,
no?
Ah.
És una manera de poder reivindicar...
Sí, que som aquí.
Que som aquí i que volem ser consultats, no? Si no, no té massa sentit, no? A lo millor és que ja no volem ni ser consultats,
exacte,
no?
També. Jo.
Però bueno, jo veig que a nivell general, a nivell europeu, està creixent molt l'euroscepticisme, I jo també m'està creixent a mi, o sigui, sí, sí, perquè i més adonant-me amb el procés que està vivint Catalunya de la independència, veig que no s'està construint bé una Unió Europea i cada cop li veig menys sentit. No? O sigui,
menys sentit?
Sí, 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 perquè la Unió Europea era, jo suposo que neix amb una voluntat ferma de, i més la monetària, o sigui que és una conseqüència, de fer front als grans fons d'inversió dels Estats Units, de tenir un poder econòmic i la forma en què s'ha fet, o sigui, aquestes diferències que hi ha entre els diferents països, pues, pues realment no, no crec ni, primera, que es puguin dir, per raons culturals, que es puguin escurçar aquestes diferències entre els diferents països, i segona, que és que tampoc hi hagi dintre de la Unió Europea uns mecanismes que compensin aquestes diferències. O sigui, tot el que dius, bueno, doncs, al fi i al cap, ara, aquí sabem el que és patir d'un govern que no ens entén i que no... ni millor ni pitjor, eh? No, no vull parlar malament de ningú, però que no ens entén i que no comparteix molts dels nostres trets culturals, i la Unió Europea, al cap i a la fi, és més el mateix, però en vez d'estar a Madrid, doncs està a Berlín.
A Brussel·les. I a Estrasburg.
Bueno, a Berlín, jo diria Berlín.
Que això de les Dosseus també té, també té tela.
Avui hi ha un diari, ara no recordo quin, que es fa ressò d'un titular que diu les eleccions europees més catalanes. Jo tinc l'esperança una mica que el nivell d'abstenció a Catalunya sigui molt inferior a la mitjana, és igual, de l'estat espanyol o de la mitjana europea. Jo crec que serà així, perquè cal, en certa manera, que la participació sigui un signe més d'aquesta voluntat, entre cometes, democràtica, entre cometes, doncs, participativa, d'impuls des de la societat civil, doncs, de voler aconseguir una sèrie d'objectius, no? Per altra banda, que hi hagi molta abstenció, en línies generals no és bo, perquè la ciutadania en general no està sent conscient que des d'un tractat, que és el de Lisboa, el Parlament Europeu té més competències que mai. Per tant, hi ha hagut convocatòries d'aquesta selecció, ves, per el que han de fer el Parlament, ves, que no sé què, ves, que el Consell, ves, que aquí, la Comissió, que no sé què, però són les primeres eleccions que el Parlament Europeu comença a tindre un gruix important de matèries que després ens arriben, i ens arriben en forma de coses que, a més, ens fan, a veure, que ens fan una mica trontollar, no? Pues com tot aquest debat de si les freqüències o no de la TV3 i tal, tot això se sustenta amb directives de telecomunicacions i no sé què, no? Per tant, jo crec que pujarà l'abstenció com a conseqüència d'un escenari econòmic que cada cop és més agreujat a diferents països, que no hauria de ser gens, perquè la conscienciació és que s'hauria de participar més que mai, i crec que Catalunya, la demarcació territorial de Catalunya, serà un fet excepcional de participació respecte a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Jo també voldria fer una apreciació, perquè realment anem a votar, com molt bé de l'Enric, pel Parlament Europeu, que té unes implicacions, però és clar, en campanya tampoc no he tingut sensació de que hi hagués una pedagogia en aquest aspecte, no? O sigui, a nivell català, pues, lo que ha primat ha sigut, pues, lo del dret a decidir, que al cap i a la fi no té res a veure amb el resultat. Té a veure amb la participació i amb que es pugui fer un abans del que pot ser el dia 9-N, però llavors, a nivell espanyol, resulta que la màxima de la campanya ha estat en si un és masclista o no és masclista i ho deixa de ser-ho. I...
Home, és que les declaracions d'aquest candidat, si voleu, després...
Sí, però
la
bueno...
La Rosa ja sé que s'irà tornar, però tant el Adolf com el
poden
Enric...
Poden ser el que vulguis, però... Home. Ja està, m'entens? No, a cada míting, ell esforçant-se de... Que em va fer molta gràcia, que amb un programa deien, bueno, que... Me sembla que pretén demostrar que no és gay i no que no és masclista, no? Sí. Perquè sempre doncs, al costat de dones. Val? Però també el màxim, el partit de l'oposició que li fa la màxima sombra, això, pues, aquí s'hi ha agafat com un ferro calent, no res més. O sigui, no, i tant els uns com els altres, els dos partits de més pes a nivell espanyol, pues, de campanya pedagògica del Parlament, pues,
clar,
i del que proposen fer al Parlament, tampoc no, doncs, em sembla que ben no, poca cosa hi ha hagut.
No, aquesta sensació de que Europa tenia un paper secundari, sí, en la campanya de les eleccions europees, crec que és bastant, bastant estesa, i és que només
fins
cal...
i tot el Partit Socialista van vindre mandataris europeus, sí, però... i es van posar amb el tema del masclisme o no, sí, el masclisme. Sí, el masclisme. Sí. Igual és el que la premsa ha volgut traslladar també, però vés a saber. Bé,
jo, perdona que sigui tan pesat, però és que les declaracions de Darias Cañete deien moltes coses, eh? Moltes coses. I la veritat era que és, jo les vaig entendre que algú parlava des d'una visió bastant, bastant caducada ja, o que almenys em pensava que estava caducada, és bo que està a l'ordre del dia.
El que passa que jo comparteixo una miqueta el que diu l'Adolf des del punt de vista de dir, bé, hi ha hagut un error, evident. Mm. Les manifestacions van ser desafortunades perquè tu no pots amagar les teues mancances a sobre per fer un favor a un altre i a sobre que és de l'altre sexe i emparant-te. Vull dir, això és ridícul. És
ensenyar les teues... De la superioritat teues... intel·lectual, ensenyar... començant per aquí, ja no entro en el tema de acorralar una dona en defensa, que això ja, és que ja va ser...
És ensenyar les teues...
En defensa tampoc. I en defensa de... Que no vull defensar-los, però per entendre-ho una mica, no? Jo, intentant fer anàlisi del que ha passat, jo penso que aquest senyor va anar allà, no li va sortir com li havia de sortir, no ho portava potser el prou preparat que havia de portar o el que sé per llegir, i llavors va buscar una excusa per petaners, i quan se va veure a l'entrevista, pues va sortir el primer que li va passar pel cap, que no vull dir que no ho tingui, i ja està, no entens? Però tampoc no crec que sigui la... el modus operandi del Partit Popular, perquè tenen grans càrrecs de responsabilitat amb dones, no? Vull dir...
Jo penso que ell es devia pensar que faria gràcia quan ho va dir. Estic segura.
Desgraciadament, aquestes
sí,
coses que creien
sí, tan
rebombori...
Va dir, voràs ara.
Acostumen, per qui les provoca, acostumen a ser un tema... No n'hi ha per tant, no, però què ha passat aquí, no? En certa manera, no perquè siguis i no siguis, sinó perquè tens una tendència a minimitzar. Ara, a mi el que em sembla sí que és preocupant és que cada cop més fets que són aliens a la pròpia política, que no a la societat, s'utilitzen més en campanya política. És a dir, a veure, jo que tingui que veure un tancament de campanya d'un partit en l'àmbit nostre en què un petó entre dues dones es converteixi en lema electoral, perquè nosaltres sí que som, home, pues, què vols que et digui? Estic una mica amb el que diu l'Adolf, és que al final potser no perdem tant el temps, que ja em sembla bé, i evidentment respecte total contra totes les tendències sexuals, però que al final el que fa falta és que la gent entengui què és el Parlament, què poden decidir en un Parlament, com influeixen perquè els presidents i la comissió decideixin coses que ens arriben, i amb una paraula, que engresquin la gent a que entengui la situació i per què s'hi ha de participar, perquè jo penso que... Jo crec que el gran problema que hi ha entre la ciutadania avui és per què hem d'anar a votar si farem el que diu Alemanya. No? Deixeu-me que sigui així de ridícul i poc rigorós.
No, ara poden anar a votar en funció de si creuen que aquell ha sigut molt masclista o no ho ha sigut.
No sé, deixeu-me ser poc rigorós, perquè les coses dites així també d'allò. Però, per altra banda, la gent no és conscient una mica de què vol dir tot aquest concepte de que no hi ha fronteres. Que no hi ha fronteres, al final Europa és un mecanisme de defensa fins i tot davant d'aquesta globalització econòmica, que ja veiem episodis de guerra comercial entre la Xina i els Estats Units i el que passa i el que deixa de passar. Per tant, Europa també ha de tindre alguns mecanismes i això s'ha de fer des de les instàncies legislatives, no? Per això també cal anar a participar. Una cosa es diu, no, escolti, els meus trets, Catalunya, Espanya, el que vulguem, és que jo tinc que cedir sobirania per tal de que es construeixi Europa. Però què està passant? Fins ara s'ha demostrat que cedien sobirania, però s'amagaven sempre una carta. Pim, pam, i això ha patat al final. i el que ha sigut més intel·ligent, que han sigut principalment els alemanys, la senyora Angela Merkel ha dit, sí, sí, vosaltres aneu-vos guardant cartes que jo us posaré firmes a tots, i així ens ho ha fet. A partir d'aquí, si no fos perquè hi ha un banc central europeu que més o menys ha anat controlant el barco, ja és invist com és acabat l'episodi aquest, no? Ah, dius, tot això són institucions europees, per tant, si creiem en un projecte europeu, si creiem en un projecte democràtic, d'alguna manera l'accés a la participació ha de ser clau, no?
Però hi ha gent que considera que la troika i el banc central europeu és part d'aquesta troika, l'únic que ha fet és empitjorar la situació.
Bé, llavors ja venen les tendències. O sigui...
Però no és excusa per anar a votar, perquè hi ha, hi ha molts països on està creixent precisament la participació amb partits que precisament pues, estan promulgant la sortida de la Unió Europea, no? Perquè no creuen en tot, en com ha funcionat tot això.
Estic d'acord, Jordi, estic d'acord. Però justament aquí està la gràcia del tema, és que si no estem d'acord, pel que sigui, perquè ho entenem així, sobre la manera que s'estan fent les coses, d'alguna manera la societat civil, la ciutadania, té de poder participar directament. A través del Parlament Europeu ho és. A veure, pensem els recursos, pensem en la quantitat de recursos que s'esmercen i que arriben, d'alguna manera. Tu abans parlaves de polítiques agràries, polítiques socials, els FEDERs, els no FEDERs, equilibri territorial. És que, esclar, és que estan gestionant els nostres diners, eh? Siguem conscients. Per això també s'hi ha de participar, eh?
Si us sembla, heu tret la qüestió del tema dels partits euroscèptics i populistes. Escoltem uns consells publicitaris i tornem-hi, perquè aquesta potser també és una de les grans qüestions que es posaran demà damunt de la taula, una vegada es tanquin els col·legis electorals, a veure quina influència real poden acabar tenint.
Dissabte 24, Fira d'Artesans a Marçà. Una fira on trobareu parades d'artesans treballant els seus productes, exposicions i activitats i animació durant tot el dia. També podreu visitar el Centre de Recuperació de la Tortuga i el Parc de les Olors. I per dinar, paella popular. Dissabte 24, t'esperem a la Fira d'Artesans de Marçà. Et ve de gust passar una tarda d'estiu dolça al Castell de Falset? El Set de Falset, juntament amb els cellers de la Déu Montsant i la Déu Cupriorat, us preparen una tarda per assaborir postres amb vins de postre. El diumenge 1 de juny, a les 7 de la tarda al Castell del Vi, el Set de Falset et porten la segona tarda dolça, tals de dolços amb vi de postre. El restaurant El Cairat, el restaurant Quinoa, l'Hostal Esport, Llesqueria La Fontvella, AJ Restaurant, Cafeteria Àgora, Gelateria Falset i Fort Jordi et portaran dolços perquè puguis acompanyar amb vins de postre. Ja pots comprar el tiquet de degustació als mateixos restaurants i a Aguiló Vinateria. 4 degustacions, 10 euros. El diumenge 1 de juny a les 7 de la tarda al Castell del Vi, segona tarda dolça amb el Set de Falset. Diumenge 1 de juny, a la Torre de l'Espanyol, arriba el Tastafruit, la fira de productes locals. Una mostra de fruita dolça, formatges, dolços, embotits, exposicions i mostres d'oficis. I a més, castells, dinar popular, circ de carrer i actuació de lo Gitano Blanc amb el seu repertori de rumbes averenques. Diumenge 1 de juny, a la Torre de l'Espanyol, Tastafruit, la fira de productes locals. El 30, 31 de maig i 1 de juny, Setè Literarum, la Fira d'Espectacles Literaris i la 11a Fira del Llibre Ebrenc. A la plaça de la Cultura de Mora d'Ebre hi trobareu 20 espectacles literaris per petits i grans, una carpa de 200 metres quadrats amb més de 1.000 llibres i 30 autors presentant i signant exemplars als visitants. El 30, 31 de maig i 1 de juny, t'esperem a la 7a edició del Literarum i la 11a edició de la Fira del Llibre Ebrenc. Més informació a literarum.cat i llibresebrencs.org.
1:25, continuem aquí a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada, aquesta hora del vermut, avui, per raons òbvies, centrada en aquestes eleccions europees, han parlat de la possible alta abstenció o no demà, almenys en el territori català, i ara ens volíem centrar en un dels altres punts calents o que demà poden centrar més l'atenció, que és el fet de l'auge dels partits populistes o euroscèptics, que més o menys van tot en un pack, una mica amb un combinat una mica estrany, perquè mentre que n'hi ha directament homòfobs, n'hi ha que no, i hi ha unes petites varietats que ja fa alguns mesos, quan hi arribàvem a la precampanya de les eleccions europees, alguns diaris ja assenyalaven que era un combinat una mica estrany de barrejar el Front Nacional amb els escèptics holandesos o l'equip britànic. Creieu que tindran aquesta força que auguren alguns de les enquestes prèvies?
Jo penso que creixeran, però també m'agradaria fer una distinció, i que és el que fa que pensi que creixeran, distinció entre populistes i euroscèptics i xenòfobs, o sigui, perquè precisament el que fa que aquests partits euroscèptics i xenòfobs surtin del populisme és el que els donarà el pes per poder sortir.
A veure, aquí hi ha una cosa que és important. A veure, hi ha partits d'aquests que són contraris a la integració a la Unió Europea des de la seva naturalesa, és a dir, són partits, és igual, que siguin del signe que siguin, però ja són partits que ja recullen això. A mi el que em preocupa més és una mica el sentiment d'alguns partits que han canviat el criteri cap a un euroscepticisme des del punt de vista de dir, escolta, el nostre estat, el nostre país, tipus el partit anglès, ha cedit massa sobirania i això ens perjudica, i aquest missatge cala, perquè evidentment a la societat anglesa de la Gran Bretanya hi ha el Regne Unit, hi ha tants problemes com vulguem i més, i d'alguna manera està calant aquest missatge de dir, escolta, tot això és culpa de que hem entrat a la Unió Europea, tot això és culpa de que estem pagant la festa d'altres, tot això és, amb una paraula, que hem cedit sobirania per fer coses bones i se'ns torna en contra. Aquest missatge, que jo crec que sembla bastant a Marine Le Pen i al partit anglès, cadascú amb la seva, jo crec que és allà. O sigui, si una cosa al llarg d'aquesta, diversos economistes han anat ressaltant aquests anys de crisi, és que amb la construcció europea el gran problema seria França. Jo crec que el gran problema és França. O sigui, el problema no vindrà pels euroscèptics holandesos, els euroscèptics d'Hongria o no sé què, no, ni els anglesos. El problema vindrà perquè si es compleixen les previsions, cuidado, demà podem tindre la primera força a França, un partit euroscèptic.
Ja no és tan populista.
Llavors, és un dels dos motors d'Europa, què fem, no?
I també veig que has apuntat molt bé el tema de la Gran Bretanya, i la Gran Bretanya ja, o sigui, hasta els partits que són pro-europeus o pro-europeistes ja han sigut, a la seva manera, bastant escepticistes, no? Perquè o sigui, la moneda ja no hi van entrar, la moneda única. I, bueno, i sempre s'han mantingut una mica al marge. I és...
Tot tenir
aquest nivell d'autonomia, diguem-ne, perquè és important, el tema de la moneda és molt important. I ja pensen que hi ha hagut massa intromissió, i és el que apuntava abans, no? Les diferències culturals, no? O sigui que a Europa el que pretén és homogeneïtzar, o sigui, fusionar diferents formes de pensar i formes d'entendre la vida, i no ho està fent amb la prou sensibilitat en què ho hauria de fer.
Perquè l'últim pas, que aquest és el més complicat, que és impostos únics, tipus mitjos, vàlids per tothom, i això implica cedir una mica allò de la clau de la caixa. És a dir, tots passem pel tu, i clar, aquest és l'últim. El tema econòmic és la part més delicada de cedir la sobirania.
Mira, la sobirania de la butxaca.
Sí, clar, és la...
I de la cartera, i aquesta...
I jo crec que les polítiques europees el que estan demostrant, una mica perquè no repeteixin crisis en els bancs, etc, és que el que fa falta és que donin aquest pas. Si cedeixen amb aquest pas, tots els països, com a mínim, descalabres d'aquests econòmics. Ara, clar, no és el mateix l'Alemanya que en altres.
Ja s'ha vist. Recordo que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044, 0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem que participeu des de casa en aquesta tertúlia de dia de reflexió en què comentem una mica algunes de les vicissituds de les eleccions europees i del que què pot estem construint alguns escenaris del que pot passar demà una vegada es tanquin les urnes i es comencin a comptar vots i quin pes tindran els partits euroescèptics, petites forces fa alguns anys, però que en aquestes eleccions pot ser que puguin dir alguna cosa en veu més alta al Parlament de Brussel·les. Comentàveu, em ha fet gràcia que comentéssiu el tema britànic, perquè últimament, per curiositat, allò segueix una mica la premsa britànica, que diuen, i val a dir que allà ja fa, jo m'atreviria a dir, més d'un any, que sona amb força que el 2015 hi haurà un referèndum per veure si abandonen la Unió Europea. Clar, arriben aquestes eleccions i vulguis o no, doncs es torna a pensar en això. I també hi ha, potser menor grau, un debat de què és això de la identitat britànica. Per això entenc que aquesta hipotètica sortida o aquesta mirada de recel respecte a Europa vingui donada pel fet de que volen tornar a ser ells. Quan en un món globalitzat dius, no sé fins a quin punt...
Sí, però deixa'm que et faci veure una contradicció, com tantes n'hi ha en el món polític, no? Mentre a Anglaterra, és veritat, a l'Adolfo, tots els partits han generat una llavor important d'euroescepticisme, uh-huh. En el procés que es viu a l'Escòcia, han utilitzat la mateixa estratègia que estan utilitzant aquí a Catalunya, en el sentit de pes, que us quedareu fora d'Europa, que si vosaltres heu d'haver... una mica l'estratègia aquella de dir escocesos, aneu amb cuidado perquè es quedareu fora de tot arreu, aïllats i tal i qual. Una contradicció. I jo crec que la societat civil se'n dona compte d'aquestes tonteries també. És dir, com pots estar tu a Escòcia menjant-los el tarro que es quedaran fora d'Europa i tu venint que hem de marxar d'Europa? Mm-hmm. O sigui, jo crec que hi ha contradiccions d'aquelles que acaben deixant... Per mi el problema és la cessió de sobirania. Jo crec que els països, el que estan, o aquests partits, el que estan dient, per les raons que siguin, uns perquè són... Uns s'empararan amb els problemes amb la immigració, els altres s'empararan amb els problemes de manca de capacitat de resoldre els problemes econòmics. Però en veritat, el que hi ha sempre darrere és dir, escolti, per construir Europa s'ha de cedir sobirania. Està disposat, sí o no? No, doncs jo no hi estic. Punto.
Jo crec que és una... I en aquest punt potser han sigut intel·ligents, però és una qüestió d'interès, no? de conveniència. No? O sigui, fins ara els hi ha pogut convindre, però pensem que el Regne Unit també és un dels països que va saber portar molt bé el tema de la pèrdua de les seves colònies, no? Que va mantindre un mercat amb i una bona relació amb totes les colònies que van anar perdent.
I una influència
pues, molt gran. Llavors, o sigui, no és que quan parlem així parlem només del Regne Unit, que és el Regne Unit potser és el país que té més l'espatlla coberta amb totes les excolònies, no? Amb la influència que té econòmica.
Respecte al tema escocès, permeteu-me que faci una petita excursió. Aquesta setmana es feia públic l'anunci de que el govern anglès, el representant del govern anglès a Escòcia, no em fot el nom que no me'n recordo, va dir que en el cas que surti no, s'assentaran i parlaran d'un augment de la cessió d'algunes competències. O sigui, l'augment, no un gran augment com el que suposaria la independència, però sí un canvi de... respecte a les relacions en el sentit d'augmentar les competències del govern d'escocès. Què dius? Res que veure amb el tractament de l'estat espanyol. Res que veure.
Home, perquè imagino que el govern anglès vol evitar el que passa al Quebec, no? El Quebec, és veritat que es van perdre un referèndum, però ja se n'han perdut dos, o sigui, i si s'han perdut dos potser n'hi hauran tres. És a dir, no passa res, clar, cada cop que... I per tant, potser el govern anglès el que pretén és una mica, si sortigués no, pactem un nou estatus, deleguem, cedim més competències al Parlament escocès. A veure, parlem de que Escòcia pues, ja té un estatus important, però, per exemple, quan parles amb gent, sobretot que militen als partits nacionalistes escocesos, et diuen, escolta, però és que vosaltres teniu una TV3, nosaltres això no ens ho ha permès, la nostra... Volem dir que aparentment sembla que estiguem tots molt bé, però que els escocesos també veus que arriben amb aquest procés en una situació pues, que no tenen una tele pròpia, no tenen competències sobre temes de comunitat.
Més que la BBC, res que veure amb la primera, res que veure, és referent mundial que ja li agradaria als senyors de Ràdio Televisió Espanyola i és que no es pot comparar, clar. És el tema aquest de no, és que perdrem la BBC. Jo també vaig llegir alguna notícia al respecte i clar, és una d'aquelles qüestions que diré compte perquè és estem parlant d'un referent molt important.
Jo també apuntaria, i perdoneu que em faci pesat amb el tema de la cultura, no? Però jo crec que al Regne Unit hi ha molta més cultura democràtica que aquí. Sí. Llavors, si aquí tenim una TV3 que a Escòcia no tenen la seva televisió autonòmica, jo suposo que deu ser de la mateixa manera que aquí vam tindre les Olimpiades a canvi de que es fes primer l'AVE Madrid-Sevilla i no l'AVE Madrid-Barcelona, que era el més lògic, no? Llavors, o sigui, sempre aquí el que s'ha aconseguit pel territori ha sigut el que del peix al cove, no? O sigui, negociar això a canvi d'això, jo et dono el suport a tu, però tu me dones això. I això no són formes sanes de funcionar. La forma sana de funcionar és el que ens estan ensenyant al Regne Unit, no? Amb Escòcia, no? De dir, pues, bueno, pues, si ha volgut fer un referèndum, encara que surti que no, aquí hi ha un problema, anem a resoldre el problema i a fer que tothom puguem viure d'una millor forma.
El que passa que el Regne Unit, com bé o sigui, ens agradi o no ens agradi, l'imperi espanyol es destruïix. L'imperi espanyol, la seva història és que es va anar destruint. A l'imperi anglès colonial no es destruïa. Van fer un invent a la Commonwealth, on tots encantats d'acceptar la monarquia com el seu cap de la Commonwealth, mantenen relacions comercials, accés a convenis d'aquests de doble nacionalitat, etc, etc, i evidentment amb uns interessos comercials i geoestratègics. Home, la diferència d'actuació històrica entre un imperi espanyol que s'ha anat destruint i ara li queda el que li queda,
I una idea que continua viva aquesta de l'imperi, jo, és que bona part de la política espanyola no l'entenc sense aquest concepte d'imperi.
Jo sempre he dit que el 90% dels problemes que s'estan tenint d'enteniment entre uns i els altres parteixen de l'idioma, i jo ho sento. A vegades la sensació que tinc des de Madrid és que l'idioma que s'utilitza és...
Llenguatge, vols dir?
Eh?
Del llenguatge.
Clar,
no.
És l'idioma de l'imperi. I a mi em fa l'efecte que això marca una, perdoneu l'expressió, una prepotència, però que és impossible d'entendre's. És impossible d'entendre's. A l'Anglaterra o al Regne Unit això no funciona així. Tenen molta més experiència. No hi ha cap colònia que s'hagi deslligat de la Commonwealth. Alguna n'hi haurà. Uh-huh. I jo que sàpiga, em sembla que ningú té cap problema per acceptar que la reina és i no sé què i no sé quant.
Doncs, si us sembla, aparquem aquest gran tema de les eleccions europees. Bueno, potser no aparquem tant com sembla, perquè després dels consells publicitaris m'agradaria que comentéssim aquesta circumstància del multireferèndum, la decisió de la Junta Electoral Central, i tot i aquesta decisió hi ha municipis, més enllà de la nostra comarca, que aquí també, que han decidit que les urnes per demanar a la ciutadania la seva opinió respecte a diferents qüestions continuaran obertes. Això serà després dels consells publicitaris.
El 30-31 de maig i 1 de juny, Setè Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris i la 11a Fira del Llibre Ebrenc. A la plaça de la Cultura de Mora d'Ebre hi trobareu 20 espectacles literaris per petits i grans, una carpa de 200 metres quadrats amb més de 1.000 llibres i 30 autors presentant i signant exemplars als visitants. El 30-31 de maig i 1 de juny, t'esperem a la 7a edició del Literàrum i la 11a edició de la Fira del Llibre Ebrenc. Més informació a literarum.cat i llibresebrencs.org. Dissabte 24, Fira d'Artesans a Marçà. Una fira on trobareu parades d'artesans treballant els seus productes, exposicions i activitats i animació durant tot el dia. També podreu visitar el Centre de Recuperació de la Tortuga i el Parc de les Olors. I per dinar, paella popular. Dissabte 24 t'esperem a la Fira d'Artesans de Marçà. Et ve de gust passar una tarda d'estiu dolça al Castell de Falset? El Set de Falset, juntament amb els cellers de la Deo Montsant i la Deo Cupriorat, us preparen una tarda per assaborir postres amb vins de postre. El diumenge 1 de juny, a les 7 de la tarda al Castell del Vi, el Set de Falset et porten la segona tarda dolça, tals de dolços amb vi de postre. El restaurant El Cairat, el restaurant Quinoa, l'Hostal Esport, Llesqueria La Fontvella, AJ Restaurant, Cafeteria Àgora, Gelateria Falset i Fort Jordi et portaran dolços perquè puguis acompanyar amb vins de postre. Ja pots comprar el tiquet de degustació als mateixos restaurants i a Aguiló Vinateria. 4 degustacions, 10 euros. El diumenge 1 de juny a les 7 de la tarda al Castell del Vi, segona tarda dolça amb el Set de Falset. Diumenge 1 de juny, a la Torre de l'Espanyol, arriba el Tastafruit, la fira de productes locals. Una mostra de fruita dolça, formatges, dolços, embotits, exposicions i mostres d'oficis. I a més, castells, dinar popular, circ de carrer i actuació de lo Gitano Blanc amb el seu repertori de rumbes abrenques. Diumenge 1 de juny, a la Torre de l'Espanyol, Tastafruit, la fira de productes locals.
Falten 3 minuts per arribar a 3:15. Entrem a la recta final d'aquesta hora del vermut d'avui, hora del vermut de reflexió, i ho fem deixant de banda les eleccions europees, o potser deixant-les en un pla secundari, perquè m'agradaria que comentessin aquesta circumstància que passa avui amb aquest multireferèndum, que sembla que la Junta Electoral Central ha recomanat en l'acord pres el passat 19 de maig. Es demanava, es deia que la, ho llegeixo en castellà perquè és la llengua que està fent l'acord, se'ls demanava a les entitats convocantes que deberien abstenerse de realizar en los días de reflexión y votación de las elecciones al Parlamento Europeo las actividades objeto de esta consulta. Esta consulta feia referència, doncs, a la possibilitat de que es celebrés el multireferèndum en zones properes o fins i tot que s'arribés a celebrar. Quina valoració em fan d'aquesta negativa de la Junta Electoral Central de no permetre aquesta mena d'eleccions o aquesta mena de votació?
Jo cap de valoració, perquè vull dir, és com un absurd això, no? Com que estem acostumats a creure el que passa que jo trobo que s'haurien de fer igual les meses i passar olímpicament del que diguin, i es ven els Mossos que vinguin, ves? Mira,
jo crec que s'extralimiten de les seves funcions i que són poques ganes de treballar, perquè, o sigui, suposo que aquí hi havia un seguit de diverses consultes segons la conveniència a cada emplaçament.
Hi han quatre, recordo que hi han quatre preguntes bàsiques, la referent als transgènics, referent a l'energia, referent...
BCN igual.
Esta és particular, diguéssim, estàs de territorial. Em quedava la de la iniciativa legislatives populars, el fet que es votin en referèndum més que passar pel Parlament, que és el circuit habitual a dia d'avui. Me'n queda una pendent. I després hi ha les territorials, i en el cas del Priorat hi ha la del Barcelona World.
Clar, no us agrada Barcelona.
Clar, jo... Ara quan ho repassàs, clar, que l'argument que diguin és perquè un dels convocants és un partit polític que ni que no opti a Europa, parlem de les CUP, sí. No? pues ja pot tenir implicacions.
Ja pot posar a la taula.
Ja pot tenir implicacions polítiques, pues a mi em sembla molt barruer, no? Perquè això és mirar el qui i no mirar el què, no? I si ho fas tu, te deixo, si no ho fa, si no, i realment si s'hi esforcessin els que prenen aquestes decisions, pues haurien d'analitzar realment aquestes propostes, si hi ha implicació política o no hi és, i llavors argumentar quina és aquesta implicació, i en tot cas pues dir aquest punt no s'accepta perquè té una clara vinculació amb un tema de campanya política o amb un tema polític.
Entenen que és fer propaganda electoral i no es pot per l'article 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Enric, t'he de demanar que et guardis l'opinió perquè tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Primer que res, Senyora Rosa, bona bona.
Gràcies, gràcies.
En segon terme, a mi em sembla que estem amb la diferència de cultures d'Inglaterra amb Espanya. Aquella gent saben donar corda i conservar-ho tot amb unió. I cada qual s'ha anat fent, s'ha anat fent. Aquí no, aquí ho volem tots nosaltres i se mos escapa tot de les mans. Tenim un cistell tan gros, ple d'aigua, que se mos buida. I no tenen visió, perquè tenim una gent a Madrid que mos han fet tornar 200 anys atrás i no tenen visió de quina solució hem de fer tots per viure en pau i tranquil·litat. A mi em sembla que tots, i principalment doncs, parlo a la gent del Priorat, anem a votar demà i cada qual que hi posi la papeleta que vulgui, si no sap què fer, però que li posi blanca. Però anem-hi, que els comptin, perquè és l'única manera de fer alguna cosa. La Unió Europea, per mi, hauria de ser els Estats Units d'Europa, perquè en 100 anys hi han hagut dues guerres molt grosses i de quan s'ha anat fent aquesta petita unió econòmica, però doncs ens hem anat respectant els uns als altres, sembla que ara han passat 70 anys sense. A veure si ens estimem com a cosins germans tots, fem una unió europea amb pau i tranquil·litat, amb una convivència llarga, perquè les antipaties que van tindre ho han tingut sempre Alemanya i França. Anglaterra se les mirava de lluny i ha apoyat sempre a França, però Alemanya doncs vol, ara que també domina, però no domina amb ferro i canons, domina econòmicament, però doncs comença a haver una mica d'entesa entre tots, conservem-la, donem valor i exigim uns Estats Units d'Europa, que hi hagi un president o sigui un emperador, no sé, aquí hi posaria.
Bueno, emperador Gaspar potser ja, bueno, potser sí, millor que no, eh? Perquè l'emperador...
Que hi hagi un dalt de tot i que tota Europa anem unida de veritat, perquè de l'est Rússia està creixent. I tot el que aquest segle passat a Rússia va passar, jo no voldria que tornés a passar en cap lloc del món, perquè el maco és viure en pau i tranquil·litat respectant-nos la nostra manera de ser, perquè ni comunisme ni fascisme. Tinguem traça d'inventar una manera de conviure i de repartir la riquesa, perquè aquests grans capitalistes salvatges que avui dia se pensen que són els homes del món, el dia que es moren no poden comprar la vida, eh? I per tant doncs hem d'anar vivint tots, ni tan amunt ni tan avall, però que ningú es mori de gana. A mi em sembla que hauríem de fer algo, i si ho podem fer anant a votar, doncs anem a votar, que no costa res, eh?
D'acord, doncs gràcies, Gaspar, que amb aquesta idea.
Permeteu-me...
Ràpid, que se'ns acaba el temps.
Sí, la setmana passada em van dir, com és que no has picat? Doncs no vaig picar perquè vaig anar a l'Ajuntament, que hi havia un acte, i el poble, a aquella hora, doncs se va quedar ni tu, ni jo, ni jo, ni tu. I em vaig trobar solet de falset. Vaig dir quatre paraules i doncs em vaig donar la benvinguda en nom de tot el poble. No, jo no soc de cap partit i doncs me cauen tots bé si saben defensar els interessos del poble. Que tinguem sort demà, que hi hagi pau i tranquil·litat i votem i farem alguna cosa.
Gràcies, Gaspar.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, Gaspar.
Ens quedem amb aquestes idees i aquí teníem pendent, hem deixat a l'Enric amb la paraula a la boca d'aquesta celebració respecte al tema del multireferèndum.
Jo tinc no ho sé, és una opinió molt personal. Jo tinc el fet de que es neguin aquesta multiconsulta, veient una mica els continguts, és l'expressió de que no estem en una situació normal.
Bueno, no es neguen. Diuen que no es pot fer en 24 i 25 de maig.
Ah, o sigui, diguem-ho com vulguem, no? És dir, en una situació de normalitat, mirant sobre què van aquí les multiconsultes, jo crec que aquest perill d'influenciar i tal no hi és, per tant, teòricament no tindria que haver cap mena de problema. Però com no estem en una situació normal i tot és ganes de generar situacions que encara generin més anormalitat per veure si en traiem alguna cosa, molt em temo que aquesta multiconsulta és víctima d'això, no?
Sí, fa por.
Sí, és allò a veure si així ens traiem tres notícies perquè han anat els Mossos o han anat la Guàrdia Civil o han anat no sé qui a treure, a retirar i llavors hi ha hagut una mica de bronca. Aquesta setmana hem vist el rendiment que es pot treure de quatre històries, no? I jo molt em temo que això va per aquí. D'una situació normal anem a treure rentabilitat i per tant s'ha d'evitar problemes.
Hi ha un punt que és del mateix acord de la Junta Electoral respecte a aquesta qüestió, que és: finalmente, un indicio que confirma la naturaleza polémica de estas cuestiones es que los representantes de diversas candidaturas electorales, PP, PSOE, UPyD, Vox y Cilus, se hayan manifestado contrarios a permitir este tipo de acto. Ja dius, és la partitocràcia i continuem aquí.
Passi, no, és por, és confrontació, però també, o sigui, aquests partits, o sigui, los tots, tots i cadascun que s'han manifestat pues, la seva negativa, pues, no tenen perdó de Déu, vale, amb això. Però potser també els que convoquen les consultes també sempre han tingut també una part de d'esperit destructiu, no?
De
tocar el nas, sí. No? I potser no cal tant, no cal tant. Entre poc i massa, o sigui, ni uns ni els altres, i si tu vols consultar amb Barcelona o el que sigui, pues, tu manifestes la teva opinió i ja està, i dius jo no vull que hi hagi el Barcelona World, o jo vull que hi sigui, anem a consultar-ho, però... i d'una forma racional. Però també hi ha hagut moltes vegades aquestes iniciatives populars, pues, han pecat d'anar a extrems.
Però és un tema de model, Dolf? Cuidado, que hi ha dos models. Un és el dels països del nord, que tenen el criteri contrari a nosaltres. És a dir, si hem de fer vindre la gent a votar per alguna cosa, escolta, preguntem-los tot. Li pregunten les mil i una consultes que els hi volen fer, escollien alcaldes, em sembla que era Anglaterra, no? Que també eren,
sí, coincidien
amb eleccions municipals. Però és igual, si han de vindre a votar la gent perquè toca l'acció no sé què, aprofitem i els hi preguntem tot, si ha d'obrir, si s'ha de construir una nova guarderia, des de l'àmbit més petit a l'àmbit més gran. Canvi qui no, si anem a votar, o sigui, això és un tema de model, més nord-europeu o, no sé, sembla, bueno, Suïssa em sembla que funciona amb aquest model també, vull dir que, ja ho sé, vull dir que, ells aprofiten que tu hi ha una convocatòria d'eleccions i ja t'ho pregunten tot, des de la cosa que podríem dir més banal fins a la cosa més important, no? Home, jo crec que és aprofitar les convocatòries d'eleccions pel màxim de coses que la gent vulgui tindre la impressió o la consulta, no sé.
Jo... El més important, perquè d'aquesta manera la idea de democràcia representativa la fas més gran o la fas més estreta o més prima. Si li demanes a la ciutadania que doni la seva opinió de més coses, jo entenc que li dones vida a la idea de representativa, i a més la fas anar una mica cap a la directa, que en cap cas ho és, però que es tendeix més cap allí.
Pot ser.
Sí, és que hauria de ser així, però jo et dic que no veig que tota la responsabilitat o tota la culpa de que
ens trobem amb episodis d'aquests
és d'un sentit, o sigui, perquè en països com Suïssa, el que sigui, una plataforma que estigui en pro de o en contra d'alguna cosa, sempre ho farà amb arguments constructius, no? I aquí, quan te poses en contra d'algo, moltes vegades dona la impressió de que vas a trencar-ho tot, no?
Estem arribant ja al final d'aquesta tertúlia d'avui. Els he d'agrair molt a la Rosa, a l'Adolf i a l'Enric que hagin participat en aquesta tertúlia en dia de reflexió. Veurem què passa demà i quines implicacions té, que poden ser, doncs, força importants pel que fa en aquesta construcció europea. Agrair-li a l'Anton Vidal, que ha estat al control tècnic, i al Gaspar, que amb la seva trucada doncs, també ha participat en aquesta hora del vermut. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent ja amb els resultats d'aquestes eleccions europees de demà. Fins llavors, que passin una bona setmana. Adeu.
Adeu. Thank you.